de l'interior i la costa de la província mitjançant l'esport gràcies a l'Infinity Man de Benicàssim. A través de l'aposta turística i esportiva Castelló Escenari Esportiu, el govern de la província recolzarà la celebració d'aquesta prova que recorrerà 515 quilòmetres de 45 municipis de la província, mostrant els millors atractius de la província a 200 persones que arribaran d'altres terres no castellonenques. El diputat d'Esports, Luis Martínez, ha explicat en la presentació de la competició que un dels aspectes més importants d'aquesta cita és la procedència dels participants, ja que en la seva totalitat procedixen de fora de la província i en un 85% de fora de terres valencianes. Aquesta segona edició, diu Martínez, és la consolidació d'una competició amb una gran qualitat organitzativa en una especialitat en augment, en alça, i a la que desitgem molts anys de trajectòria donat el gran benefici que reporta als municipis pels quals passa. És per això que el diputat ha assenyalat l'important impacte turístic d'aquesta prova i que deixarà en el territori castellonenc, especialment per la seva capacitat d'arribada a un públic estranger. És una competició que porta esportistes de fora de la província que pernocten en establiments hotelers de Castelló i, a més, porten amb ells a molta gent al voltant. Per ser competicions exigents, ja que en quant a organització i infraestructura és molta la gent del personal que acudís. Repassem actualitat de municipis. Ens anem cap a Onda, que ha replegat més de 230 propostes de la ciutadania en el procés de pressupostos participatius que es va iniciar a principis de setembre. L'alcalde d'Onda, Ximo Huguet, ha valorat aquesta dada de forma positiva i ha explicat que cada any arrepleguem més suggerències dels veïns per mitjà d'aquest procés de participació ciutadana. Des de l'inici del mandat, aquest equip de govern, diu Huguet, ha manifestat la voluntat de construir la ciutat entre tots i l'engegada d'iniciatives com aquesta ho demostra. Ara encara queda la fase de votació d'inclusió de les proposicions en els comptes municipals del 2019 i que la gent decidisca què vol fer en ells a part dels impostos, però, assegura l'alcalde d'Onda, estem molt satisfets amb el resultat inicial. Ara dona inici la següent fase que es desenvoluparà durant aquest mes d'octubre i se centra en la recollida i valoració de les propostes per a millorar la localitat. Finalment, al novembre, començarà la tercera i darrera de les parts del procés, on els veïns novament podran tornar a decidir ordenant definitivament les propostes segons les seues preferències o prioritats. Es realitzaran totes aquelles que puguen dur-se a terme amb la qualitat i quantitat pressupostada per a inversions dels pressupostos participatius. Finalment, Huguet torna a animar a la ciutadania a implicar-se en aquest procés de participació que assegura ajudarà a seguir avançant en una localitat millor i amb major qualitat de vida. I parlem ara de Nules, que convoca per segon any consecutiu el Focus d'Empreses, les bases del qual ja han sigut publicades en el butlletí oficial de la província, en el BOP, per la qual cosa els interessats poden presentar propostes fins al proper 10 de desembre. L'objectiu de la iniciativa és detectar i seleccionar un total de 10 projectes amb gran potencial de creixement en la localitat, de manera que per un període d'un any els projectes seleccionats tindran un espai físic on desenvolupar el negoci, un tutor per a la realització del pla d'empresa i formació específica impartida per personal especialitzat, a més de classes d'entrenament i finançament inicial per a posar en marxa l'empresa. El regidor de Desenvolupament Local, César Estanyol, explica que el jurat avaluarà segons l'originalitat de la idea i la diferenciació, coneixement del mercat i la competència, viabilitat tècnica i comercial, econòmica i financera, llocs de treball que crearà, la diversificació de l'economia local o la innovació. El Focus d'Empreses està pensat per a persones de Nules, encara que poden presentar-se d'altres poblacions, però en el cas de ser seleccionats, tant la societat com l'activitat hauran d'estar domiciliades a Nules. I parlem ara d'Almassora. L'Ajuntament d'aquesta localitat premiarà la penya que més recicle durant les festes del Roser que arrenquen aquest divendres i fomentarà el civisme i la convivència entre els casals del veïnat de la vila. Així, el concurs Ecopenya, fomentat per l'empresa FCC i la regidoria de Medi Ambient, lliurarà una cistella de productes gastronòmics valorada en 100 euros a l'agrupació que més quilos de residus lliure entre els dies 8 i 11 en la plaça Santa Teresa, segons ha anunciat la regidora de l'àrea Maria José Tor. Molts interessats hauran de depositar paper i cartró, vidre o plàstic en borses diferenciades als encarregats de la bàscula que l'empresa de fase s'instal·larà en aquest enclavament entre les 12 i les 4 de la vesprada durant aquestes jornades, tal com detalla l'alcaldessa Mercè Galí en la carta remesa als casals. En el primer dia, diuen, s'arreplegaran els envasos utilitzats en el primer cap de setmana i la nit de l'esclat de la festa, i en el segon es podran retirar els residus que es generen en els casals entre setmana, inclòs el 9 d'octubre, segons indicaven. Per la seva banda, els voluntaris de la Junta Local de Festes han iniciat el repartiment gratuït de borses per a poder separar els residus. I parlem ara del Consorci del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars, gestionat pels consistoris d'Almassora, Borriana, Vila-real, la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana, que ha presentat el 9è capítol de la sèrie documental que promociona els valors paisatgístics, ambientals, socials, històrics i hidrològics del tram baix del riu més important de les comarques del nord del territori valencià. La novena entrega, sota el títol Almassora i el riu Millars, recorda la importància que des de temps immemorials ha tingut el riu per als pobladors de la localitat d'Almassora. La nova entrega sobre els valors del paisatge protegit fa un recorregut des de la zona més alta de la desembocadura fins a la Mediterrània, passant per tot el terme municipal d'Almassora. Així inicia el capítol en el que el jaciment iber del Torrelló de Boverot, datat de l'any 1000 abans de l'era comuna, recorre tot el paisatge riu avall, passant per llocs tan emblemàtics com l'ermita de Santa Quitèria i el bosque fluvial, la subcomunitari o també la sud de les reballadores, llacunes artificials, la ruta verda i acabar les goles més desconegudes del paratge com són la Nord i la Fonda. L'espectador, en poc més de 8 minuts de durada, serà així doncs testimoni de la història d'una ciutat que sempre ha viscut de cara al Millars, un poble que ha patit el mal humor del riu en forma de riuades, però també ha crescut gràcies a les aigües del Millars que ha regat la seva horta. I ens quedem a la localitat. En primer lloc, repassem titulars i notícies de l'oposició. Ciutadans lamenta les retallades en les activitats del Servei Municipal d'Esports. El portaveu de la formació, el consistori vilarealenc, Domingo Vicent, ha lamentat les retallades en les activitats per a socis del Servei Municipal d'Esports, que damunt, diu, han començat amb una setmana de retras sense quasi previ avís. S'han eliminat, diu Vicent, moltes classes, sobretot les del final de la jornada a les 9 menys quart de la nit, així com algunes que es donaven en el centre de tecnificació esportiva, el que, segons la formació de Ciutadans, dificulta que la gent que isca de treballar més tard puga acudir. Vicent ha afegit que per aquest motiu portem acumulades ja un bon nombre de reclamacions, així com s'estan arreplegant signatures entre els usuaris per a que s'incrementen les activitats. Respecte a aquest tema, l'edil de Ciutadans ha informat que, segons ens han traslladat, aquesta situació pot canviar al novembre, però no obstant això, ens preguntem si la quota sí que es cobrarà, ja que aquest mes el que considerem és que no és molt justa, ja que quan comences esperes tenir un servei el més complet possible. I més notícies de l'oposició, en aquest cas des del Partit Popular. Avui ha comparegut en roda de premsa la regidora Marisa Mezquita. En aquest cas ho ha fet per a parlar respecte a aquesta comissió de desnonaments que es va formar l'any 2012. Diu que en aquest moment hi havia molta il·lusió per part dels populars per la tasca que podia dur a terme aquesta comissió per a ajudar a la part de la societat més vulnerable, aquella que pot perdre la seva vivenda, el seu habitatge, i per això lamenten que actualment siga quasi testimonial la presència de representants d'entitats socials als quals se'ls va convidar des d'un primer moment a formar part d'aquesta comissió, així com també lamenten que s'hagi fet la seva gestió i la tasca que duen a terme dins d'aquesta cita tediosa i no resolutiva. Per això consideren que s'hauria d'intentar modificar per ajudar a la major xifra de gent possible.
La problemàtica continua perquè els desnonaments en 2012 principalment venien de llançaments hipotecaris, però a dia d'avui tenim una altra problemàtica, que són els desnonaments provenents de llançaments d'arrendaments. Vull dir, n'hi ha una problemàtica a Vila-real, continua en el temps, estem en una situació molt similar a la del 2012 i aquesta comissió que nosaltres vam demanar que fos activa, efectiva i sobretot ràpida per a donar solució a la problemàtica de les famílies, pues després de 6 anys, portem ja 6 anys des de que se va crear aquesta comissió, pues tenim que confirmar, lamentablement, els nostres temors inicials. Miren, s'ha convertit aquesta comissió en una comissió tediosa, no resolutiva i no efectiva. Ha provocat l'avorriment dels col·lectius que estaven convidats a aquesta comissió. Ahir, per exemple, en la comissió que vam tindre, només va aparèixer un representant d'un col·lectiu, els altres ja n'hi apareixen i el representant actual que va acudir a la comissió es va confirmar que després d'haver parlat amb la resta de col·lectius que per què van a vindre, si no adelanten res, si no aconseguim res, si en 6 anys no hem aconseguit que millorarà res.
I també avui ha comparegut en roda de premsa el regidor d'Economia, Xavier Otxando, acompanyat per la tècnica a la localitat d'aquest pacte de la ceràmica Arantxa Llorente per a fer balanç de l'activitat que està duent a terme aquest pacte per la ceràmica, aquest consorci, així com també les xifres a la localitat. En aquest cas, Otxando ha recordat que el consistori va invertir 40.000 euros en aquesta iniciativa supramunicipal que engloba a prop d'una quinzena de municipis de la província relacionats amb el món de la ceràmica, una inversió que permet a hores d'ara tenir a 2 treballadores, també altres 2 estudiants de pràctiques, així com dur a terme diferents accions formatives i oferir serveis com aquest punt d'atenció a emprenedors i també aquest projecte Emprende i Transmite per a la transmissió de negocis entre particulars. En aquest cas ha destacat el regidor que a Vila-real des de l'engegada d'aquest servei s'han atès a més de 300 persones i d'aquestes interessades s'han donat d'alta 90 empreses. També ha destacat que han estat vora 50 les empreses que s'han adherit al pla de transmissió d'empreses. En aquest cas s'han recordat un web, l'únic que existís a Espanya de forma professional i que garantís la confidencialitat i els criteris per a que aquesta transmissió, aquest traspàs de negocis, siga correcte i adient a les condicions i requeriments en 2 parts.
Des del 2011 s'han atès aproximadament a 300 persones, d'elles s'han donat de alta a 90 empreses en el servei d'assessorament a emprenedors i empreses i que només de 2017 a 2018 han sigut 100 emprenedors atesos des que s'han produït 20 noves altes en el servei de punt d'atenció a emprenedors. A més, en el servei de transmissió d'empreses, des de 2017 s'han atès a 80 empreses i d'elles 50 s'han adherit al pla de suport a la transmissió d'empreses. Un pla molt important perquè evita que molts emprenedors comencen des de zero, comencen en una empresa en recursos i evita que també en Vila-real se perguin llocs de treball, cosa que és molt important per a seguir generant economia local. Crec que, en resum, aquest balanç és positiu, que a través de la col·laboració amb diferents localitats, patronals i sindicats que també formen part del Pacte de la Ceràmica, crec que hem incidit positivament en la recuperació econòmica de Vila-real en els darrers anys, col·laborant amb la Conselleria d'Economia, amb el Ministeri d'Economia i entitats com CEPIME, FEBECTA o la Universitat Jaume I.
Per la seva part, la tècnica Arantxa Llorente ha parlat respecte a aquests casos d'èxit que s'han produït en la transmissió de negocis i també respecte al perfil o l'interès que tenen les persones que volen iniciar un nou projecte empresarial, és a dir, els emprenedors. En aquest cas destaca que són en àrees de comerç i serveis, mentre que les transmissions fonamentalment es produeixen en l'àrea de l'hostaleria.
Han existit 2 cases d'èxit que nosaltres hem fet la negociació en cera, val? I després de 30, més o menys, han aconseguit traspassar per els seus recursos, sempre amb nosaltres, d'acord? Perquè ells deixen també els anuncis a Miranuncis o on siga, d'acord? I nosaltres també. Aleshores, ens demanen un consell jurídic per a fer la transmissió. Però normalment totes aconsegueixen transmetre o també tanquen algunes, però són les menys. Que en transmissió és més hosteleria i després comerç, i la gent, quan vol emprendre, normalment són comerç i sobretot servicis.
Doncs fins ací el repàs per aquesta actualitat provincial i local 1 i 20. Una pausa, de seguida obrim aquest espai de tradicions, coneixem els orígens, així com també l'activitat prevista aquestes jornades a la localitat amb motiu de l'arribada de la flama del Correllengua.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Cristaleria Invipem, fabricants d'alumini i vidres a mida. Treballem tot tipus d'encomanes, tant del sector industrial com de particulars. Si estàs pensant en decorar la teua llar o reformar el teu negoci i donar-li un aire exclusiu i personal, Cristaleria Invipem, crida'ns al 964 10 63 44 o visita'ns al Centre Empresarial La Plana, camí Hostalasos 64. Cristaleria Invipem, fem realitat els teus projectes.
Agripesa, venta, reparación y alquiler de maquinaria agrícola y jardinería. Distribuidor oficial de motosierras y maquinaria Steel, cortacéspedes Viking y motoazadas Móvica. Servicio oficial de Lombardini e Ilemo Ardi con la confianza de un servicio técnico especializado. No dude en visitar nuestras instalaciones en la calle La Plana 36 de Villarreal. Teléfono 964-526880.
¿Te imaginas un centro de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino, con descuentos de hasta el 90%? Ropa y complementos de primera calidad y zapatos de primeras marcas como Tolito y Soto Alto. Para los amantes de la moda, F&S Factory, tu centro de compras. En carretera nacional 340, 12, Alquerías del Niño Perdido.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Una setmana més obrim aquest espai de tradicions. En aquest cas, una activitat que ens acompanya des de ja fa uns quants anys, com és el Correllengua. Per això ens acompanya avui el regidor de Tradicions i Normalització Lingüística, Santi Cortells. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I avui ve acompanyat per dues persones que fan possible en aquesta edició el Correllengua des d'Acció Cultural del País Valencià. Acció Cultural, que ja són sempre, no?, uns clàssics en aquest esdeveniment, i també des de la FAM.
Sí, doncs venim acompanyat per Toni Rollo com a representant d'Acció Cultural i Sergi Heredia de la FAM, i novament estem davant del Correllengua en l'edició d'enguany que, doncs, com sabeu, se celebrarà en molts col·legis, enguany també a batxillerat, no?, que hem volgut incorporar també que des dels centres de secundària, especialment de batxillerat, es puga fer alguna actuació, que ara comentarem també, que puguem participar, i també la proximitat del 9 d'octubre, que és la nostra diada, la Diada Valenciana, i que, per tant, una vegada més, doncs, animem a participar i animem a formar part de tots els actes que n'hi ha al voltant, i així ho fa també el poble, la colla de dolçainers, la colla gegantera i la mateixa companyia La Família Acció Cultural, com acaba de dir.
Ara repassarem les activitats previstes als centres i també aquest esdeveniment en el que es pot afegir la ciutadania, però tenint en compte que estem en un espai de tradicions, anem a parlar dels orígens. I per això tenim a Toni Rollo des d'Acció Cultural. Com sorgís, no?, el Correllengua?
Bé, hi ha un origen remot que no té relació directament ni en la nostra llengua, i és Euskadi. En Euskadi, fa molts anys, van inventar una cosa que li diuen la corrica, que és la correguda, diguem-ne, en euskera. La corrica consistia en una mena de carrera de relleus que duien això, donaven un relleu d'un a l'altre i pagaven per el tram que cada persona cobria, i això era per a les escoles en èuscara. D'eixa idea remota, ja més proper, van agafar, farà un més de 30 anys, en les Illes Balears, van agarrar un grup de joves de Mallorca per la llengua i van començar a practicar això. Simplement van inventar el correllengua, és a dir, van inventar la flama que anava circulant d'una població a l'altra en favor de la llengua. I això ho vam adaptar, farà pronte, no fan gaire els 30 anys, però farà l'any que ve, crec que és, ho vam adaptar al País Valencià. Des del primer moment li vam donar un doble sentit, escolar, o sigui, infantil, i d'adults. I, per tant, des de sempre hem treballat molt tot el món de l'escola, perquè pensem que és important transmetre-li als xiquets i xiquetes cadascú al seu nivell. Imagina't que tenim xiquets de 3 anys a 9-10, però transmetre'ls la idea de la importància de la llengua, de la importància de parlar valencià, i una cosa molt important que duem molts anys treballant i que en Vila-real s'ha fet sempre molt bé, i és el tema de la integració. Estic recordant, per exemple, quan en una escola, i això probablement farà 12 o 15 anys, en una escola de Vila-real, concretament en Bisbe Pont, van gavilar la idea de que hi siguin xiquets de diferents provinences que diem, per exemple, bon dia, em diuen Ahmed, soc de Tetuán, fa 5 anys que visc en Vila-real i ja parle valencià. I això ha repetit per xiquets de molt diferents provinences. A partir d'ahir hem marcat molt el tema de que la llengua, que el valencià, és per a totes les xiquetes i xiquets, independentment d'on siguin d'origen els seus pares. I la segona branca que vam treballar des del principi és el que anomenem el correllengua d'adults. Normalment la flama arriba a una població, fa un determinat recorregut, com és el cas de Vila-real, així ja duiem anys, normalment sempre acabant a la plaça Major. Vam començar pel carrer Pere III, però vam veure que era un poc complicat, i sim, des de la plaça Vallarri ja fa uns quants anys, i la idea és que totes les persones que vulguin mostrar el seu suport al valencià poden participar o bé activament, és a dir, anant literalment en la marxa, o bé d'una manera més passiva, estan en la plaça Major, on quan arribem se llegeix sempre un manifest en les reivindicacions lingüístiques més importants que se duen en aquest moment entre mans.
Com ha evolucionat, si ho ha fet, que suposem que sí, l'estat del valencià en aquestes dues esferes, en l'escolar i, diguem, en la societat, des del temps que vostès estan al capdavant també d'aquesta iniciativa?
Home, és allò que podíem dir el tema del got mig buit i mig ple. Jo, que tinc fama d'optimista, te diria que la veritat és que hem millorat sobretot en el món escolar. En el món escolar crec que és indiscutible, i fins i tot quan van haver, no direm noms, que di aquell, però quan van haver intents d'acallar un poc el funcionament de l'escola en relació a la llengua, la veritat és que va haver un bon grup de professores i professors que se van plantar i que van continuar, malgrat que les instruccions que els arribaven de dalt no eren precisament massa favorables. Ara, per tant, des de fa 3 anys, diguem-ne que les instruccions que arriben de dalt són completament favorables, evidentment l'escola està molt bé. Una altra cosa distinta és com està el tema en allò que diríem el carrer. Una cosa és innegable: el valencià té més prestigi social que no tenia fa 30 anys, però també és probable que ha baixat, si no el número absolut de parlants, si per lo menos el tant per cent de la gent que el parla. Ara te pots trobar, jo m'he trobat, per exemple, en la ciutat d'Alacant, probablement el lloc que tenim pitjor de tot el País Valencià lingüísticament parlant, en gent que te diu, li preguntes una cosa en valencià i te diu, perdona, és que no lo entiendo. I no te ho diu en ninguna intenció ofensiva, te ho diu perquè és veritat. Per tant, ahir hem tocat una miqueta de fons, però justament Alacant és una ciutat que per això vol recuperar un poc la llengua i tal, i en les comarques de la zona de Castelló no hem arribat mai a aquests nivells, i jo crec que hem tornat a agarrar el bon camí i les coses se presenten interessants lingüísticament parlant de cara al futur.
També parlar de la simbologia d'aquest correllengua, no? La flama, el foc. Què vol, diguem, evocar aquesta flama?
A veure, la flama evoca, d'alguna manera, això en tot el record de la mentalitat col·lectiva, s'afoni a, fins i tot a records prehistòrics. Recordem que els humans primer van agafar foc, és a dir, un foc que va caure d'un raig o el que siga, però no sabien fer-lo i el conservaven. Per tant, hi havia, recordo inclús pel·lícules que s'han fet a vegades de la recerca del foc pels homes primitius que no sabien com fer-lo i l'havien de mantindre a tota costa. O recordem les vestals en Roma que mantenien el foc sagrat encès. D'alguna manera, el foc evoca sempre la continuació d'una idea que se transmet uns als altres. Tu el foc el pots anar passant, en este cas d'una torxa a una altra torxa, etc. Per tant, tots podem col·laborar a mantenir el foc. Però també és veritat que el foc és dèbil. El foc es pot apagar. Un bufit fort el pot apagar. Per tant, d'alguna manera, el que intentem és transmetre-li a la gent que n'hi ha que mantenir aquest foc de la llengua, n'hi ha que passar-lo d'uns als altres. N'hi ha que passar-lo també a la gent nova que ve i, sobretot, n'hi ha que impedir que s'apague de cap de les maneres.
En aquest cas, no, de passar a la gent nova, també, regidor, aprofitant que estan els cursos, no, també per a gent que arribi de cap nou, nouvinguts, el de pares i mares, ja que estem, pues mira, ho llancem i ho recordem.
Sí, recordem, sobretot a través de la regidoria de normalització lingüística o al nostre correu electrònic normalització@vilareal.es, podeu demanar informació i encara està obert, o si no, simplement a través de la pàgina de l'Ajuntament i sempre està obert per qui vulgui aprendre i millorar el seu valencià, evidentment, sobretot per als que comencen de zero, molt recomanable, i que tinguin ixa poreta que n'hi ha al principi, que facin el pas, que per això estem.
Que és important. Toni, ens comentava que a punt de fer 30 anys el correllengua aquestes terres valencianes, Vila-real es va afegir des del primer moment, o quants anys porta amb aquesta iniciativa?
Vila-real ha sigut, comentant des d'altres coses relacionades amb la llengua, Vila-real ha sigut absolutament capdavanter. Jo encara recordo els primers anys que veníem en la torxa de la llengua, anàvem a 4 o 5 escoles, però bé, des del principi ha tingut el seu protagonisme. Estic recordant, perquè alguna vegada l'hem portat fins i tot físicament. Estic recordant l'anècdota que veníem de Borriana i vam tindre un equívoc i estàvem cadascú en una part del pont esperant la gent de Vila-real per a rebre'ns i nosaltres que veníem en el cotxe des de Borriana i no ens trobàvem. Recordo que va passar un municipal, un motorista, i va dir que estan a l'altre costat del pont i van passar i tal. Vull dir que podríem contar ja allò que se poden contar, quan fa 30 anys se poden contar ja batalletes que dius, i és veritat, durant molts anys, i sobretot un detall que jo crec important. Gent que avui en dia està activa, lluitant, treballant pel valencià, en 30 anys no n'hi va molt, m'han comentat a vegades, tu saps quina va ser la primera volta que jo vaig tindre un contacte en això de treballar? Quan vau vindre en el correllengua, que jo era un xiquet i allà en l'escola, claro, aquest xiquet ha anat creixent i avui en dia és una persona que està treballant per la normalització de la llengua. Això és un record molt bonic.
I objectiu, no?, acomplit, suposem, d'aquesta iniciativa, i per això és important, no?, ha comentat Toni, que es va al món escolar, també aquesta part cívica oberta a la ciutadania, i per això suposem, regidor, una programació completa durant aquesta setmana, aquests dies.
Sí, a banda de tota la programació que tenim per a les escoles, que la podem recordar, que serà els dies 3, 4 i 5 d'octubre, de les 9 del matí a la 1 del migdia, participaran en total tots els centres educatius de primària i d'infantil de Vila-real, que crec que fan uns 15 centres en total. Evidentment, és sempre molt agraït la seva implicació, no? Però al mateix temps també és una oportunitat de fer activitats diferents amb els xiquets al voltant de la llengua. D'altra banda, també està l'actuació de Vercel, que això sí que és més adreçada com a novetat a batxillerat, perquè fins ara participaven bàsicament només infantil i primària, hem volgut obrir aquest ventall. Aquesta actuació sí que es fa el 5 d'octubre a les 12 del migdia i a l'Auditori Municipal. Després, per una altra banda, on participarà, i sí que pot participar obertament tot el poble, és el que anomenem el Correllengua Cívic, que començarà a la plaça de Vallarri a les 7, que, com he dit, també tindrà la participació del grup de dolçainers i tabaleters del Trull, que també formen part de tota la nostra tradició, en aquest cas musical de Villarreal. Evidentment, també vindrà la colla gegantera, amb Pasqualet i Mari Gracieta formant part de tot el que farem allà, i que ara també ens comentarà una miqueta el Teatre La Fam i Acció Cultural. A banda, també volia esmentar que el manifest el llegirà enguany Juan Carda Castelló, que és el director de la Càtedra d'Innovació Ceràmica Ciutat de Villarreal, perquè hem volgut també, o l'esperit, hem volgut que siga que anem variant diversos sectors de la societat, no només el sector dels escriptors literari de la cultura, que evidentment és molt important en el Correllengua, sinó que la llengua s'utilitza també en molts altres àmbits, com és el de la indústria ceràmica, que és el cas enguany que tindrem així la presentació. Voldria recordar també, estava parlant ara Toni Royo de tota la història que té el Correllengua i la flama de la llengua. Jo afegiria una coseta, no sé si recordeu a Sant Vicent Ferrer, que és representat moltes vegades amb una flameta al seu cap, i això representa el do de llengües que tenia, precisament. Això ve d'un text més antic encara, que és el del Nou Testament a la Bíblia, on els apòstols, quan tothom aconseguís entendre'ls, doncs se'ls apareixen flametes, no? I Sant Vicent Ferrer és tan antic, eixa flama és tan antic com que va néixer al 1350 i va morir al 1419. Enguany commemoraven també la seva mort a través de l'exposició de les Puríssimeres, precisament. Per tant, tota la tradició que acompanya la llengua és enorme. Voldria esmentar també el que coneixem com el Misteri d'Elx, perquè ja hem comentat alguna vegada a la ràdio que del 2 a l'11 d'octubre a la Casa dels Mundina, de la mà també de Normalització Lingüística i de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, tindrem una exposició al voltant dels misteris assumpcionistes, que són emblemàtics per al País Valencià, perquè, com sabeu, el Concili de Trento va prohibir totes aquestes representacions teatrals dins de les esglésies, però de manera excepcional el papa Urbà VIII, el 1632, ens va permetre als valencians poder continuar gaudint d'esta representació a Alacant. Per tant, tota aquesta flama tan antiga, com que el Misteri d'Elx és de la segona meitat del segle XV i Sant Vicent Ferrer és encara més antic, que va néixer a la segona meitat del segle XIV, doncs tota aquesta flama la repleguem i la mantenim viva i la cuidem, com estem comentant així.
Aquestes les activitats, hem parlat amb dues potes, no, del projecte, anem a parlar amb la tercera, diguem, la part també artística, per això des de la FAM, Sergio Heredia, suposem que també és important, no, participar i arribar als més menuts.
Efectivament, avui som la companyia convidada a participar al Correllengua i hem preparat una acció teatral que s'anomena El col·leccionista de paraules, que intenta d'una manera o una altra que els xiquets i les xiquetes descobrisquen un poc més el valencià, que s'interessen un poc més per la llengua i que també tinguin aquesta sensació de protegir les paraules i protegir la llengua, que és una cosa molt... que n'hi ha que potenciar amb el Correllengua, entre altres coses també, i la protecció sobre la llengua.
Suposem una acció, aleshores, participativa que farà que els xiquets també hagin de ser protagonistes.
És una acció que dura 15-20 minuts i que representarem per als 15 centres escolars, també l'últim dia a la plaça de l'Ajuntament, el divendres, i conta la història de que hi havia hagut una època on les paraules perdien importància, apareixien castellanismes, apareixien faltes ortogràfiques pròpies de desconeixement de la llengua, i hi ha un moment que arriba a la ciutat un personatge que s'anomena el col·leccionista de paraules, que sí que s'encarrega de protegir aquestes paraules. Totes les paraules que de moment havien anat desapareixent o s'havien quedat en l'oblit, el col·leccionista les guarda i té paraules de singulars, té paraules, té sinònims, antònims, té una gran varietat lingüística que al descobrir que els xiquets i les xiquetes tampoc les coneixen, decideix fer un viatge a la inversa. En volta d'anar col·leccionant paraules, decideix compartir-les entre ells. D'aquesta manera, a cada xiquet i xiqueta se li dona una paraula que ha de protegir, ha de cuidar. Són paraules que no s'utilitzen habitualment i que són paraules en valencià que d'una manera o una altra volem que quan marxen a casa la tinguin, la protegisquen i que intenten descobrir-ne de noves. És una manera també de que d'una manera divertida, a més acabem en una gran festa, pues, tinguin una protecció del valencià i una estima també per la nostra llengua.
No sabem si heu fet aquesta obra, aquesta representació, expressament per aquest motiu, o diguem, és una que ja heu pogut rodar.
S'ha fet aposta per al Correllengua, directament per enguany per al Correllengua, i és una presentació que fem en Villarreal també perquè bueno, dins de la línia del Correllengua i dins de les activitats que s'organitzen n'hi ha també que rodar 15 escoles, però tenia que fer una peça breu que siga molt, directament molt pedagògica i que per als alumnes també siga interessant i atractiva, i això vam crear el col·leccionista de paraules,
que suposem també un repte, no?, per a veure com agafen els més menuts, perquè són un públic aixina que si agrada, agrada, i si no, no, i t'ho diuen i fora.
Estic convençut que els té que agradar perquè bé, està enfocat tant per a xicotets com per a grups així més de primària. Uh-huh. I després és molt atractiu també visualment perquè és un treball de màscares, d'actors en màscares, i per tant també tant per a xicotets com per a l'àmbit ja més de primària els té que atraure visualment, estic convençut.
Uh-huh. Quanta gent formareu part? No sabem si repetiu els 15 centres tot l'equip o anireu variant algun personatge.
Som 4 personatges que som els que recorrem els 15 centres i sí, fem els 15, fem els 4 personatges, fem els 15 tours, sí.
Doncs també anem per a aquest tour intens pels centres de la localitat, una programació intensa, no sabem si 15 dels 3, no? Vol convidar, òbviament, els centres educatius, ja tenen allí la iniciativa, però també que es puguen afegir aquest dia 5 a participar per la vesprada.
Sí, convidar a tothom a participar del Correllengua, especialment als papàs, no? Que suposa que els xiquets ja els explicaran el que han anat fent a escola. Enguany també els de batxillerat, i per tant, doncs convidar a tothom a que vinga també amb els seus xiquets, perquè tornarem a fer la representació, i per tant és un moment que els xiquets es poden divertir, i sir de casa, prendre la fresca, no estar sempre en el sofà, sinó que es vegem tots a la plaça, i a més en un bon motiu, com és mantindre viva la flama del valencià. Així que a les 7 a la plaça de Vallarri, este divendres, pues esperem.
Doncs esperem que vagi molt bé. Així que moltíssimes gràcies, Toni, Sergio i també Santi, per estar així i ànimen en aquesta nova iniciativa. Un plaer.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Este otoño presume de gafas gracias a Óptica Joyería Víctor. 40% de descuento en todas las marcas de gafas de sol y un 50% en graduadas. Además, tus gafas graduadas con antirreflejante por 99 euros y progresivas con antirreflejante reducidas por 129. Óptica Joyería Víctor, calle Pere Tercer 29 de Villarreal.
Traer tus fondos de inversión ahora es una jugada maestra.
Trae tus fondos a Grupo Cooperativo Cajamar y consigue una bonificación de hasta 3.000 euros. ¿Cuándo? Ahora y hasta el 31 de diciembre de 2018. ¿Qué importe? Desde 5.000 euros. Así de fácil. Para más información, consulta el folleto informativo y las bases completas de la promoción en tu oficina o en nuestra web grupocooperativocajamar.es.
En Más que Tintas recargamos tus cartuchos de impresora y también vendemos tóner y tinta para todas las marcas de impresoras y originales. Compruébalo. Recarga de cartuchos desde 6,5 euros. Caja de folios 3,90 euros. Cartuchos de tinta de todos los colores desde 4 euros. Y compra de tóner a 20 euros. Si te llevas dos, 15 euros la unidad. En Más que Tintas, precios sin competencia. Nos encontrarás en Avenida Pío 1237 de Villarreal. I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Continuem parlant dels mosquits, perquè són en aquest inici de tardor també protagonistes de moltes de les informacions que s'estan donant, però per tal de conèixer també què està passant realment i quina és la situació, tenim a l'altra banda del fil telefònic a un expert, en aquest cas catedràtic a la Universitat de València, entomòleg i responsable del grup de control de plagues, Ricardo Jiménez. Molt bon dia.
Muy buenos días.
Estamos hablando de los mosquitos. Según vemos en redes sociales, es una problemática que afecta, bueno, nosotros estamos en Villarreal, pero a otros municipios de la Plana Baixa. ¿Está la alarma o usted considera que realmente quizás ha ido algo de madre, ¿no?, esta situación?
Sí, yo creo que se ha creado alarma social. Es decir, numerosas declaraciones, numerosas intervenciones en prensa y en algunas emisoras lo que han hecho es crear alarma social. Esto no es nada extraordinario, esto no es nada raro. Esto es algo propio de las zonas que tienen marjal y nuestra comunidad, pues prácticamente nuestro litoral. Todo aquello que no ha sido destruido, ese marjal tiene unas características muy peculiares en el que habita un mosquito que se llama Aedes caspius, que es primo hermano del tigre, y que se producen sus salidas, sus emergencias, que son además simultáneas de muchísimos individuos, después de haberse producido unas lluvias. Es decir, estas hembras no ponen los huevos como hacen habitualmente muchos mosquitos en el agua. Todo lo contrario, lo ponen en el suelo. Cuando llueve o cuando se desborda un río o algo por el estilo, esos huevos inmediatamente avivan, dan lugar a los individuos adultos y las hembras, ávidas de buscar a una persona, normalmente al hombre, pero si no, también a los animales, estas hembras buscan su alimento, que es la sangre. Entonces, el problema está en que, bueno, son agresivas y la gente se pone muy nerviosa. Pero vamos a ver, no entiendo por qué pasa esto. Todos los municipios de los que estamos hablando, de Villarreal, de Moncofar, de Nules, de Chilches, todos, de Benicàssim, todos los que tenemos en la cornisa mediterránea, que yo sepa, todos tienen un contrato con una empresa.
Sí.
La gente de las empresas conoce perfectamente la presencia de este mosquito en esos sitios, porque los cursos que han hecho para poder trabajar los hemos dado nosotros y se lo hemos explicado. Luego ellos saben que cuando llueve, en 48 horas hay que ir a ver el lugar, porque si hay encharcamiento, dos días después, en tan solo 48, máximo 72 horas, van a salir los adultos. Luego eso es una impericia por parte de las empresas. Y por su lado, el municipio, que ha contratado una empresa y que tiene que vigilar que hagan lo que han dicho en el contrato, ha cometido también una impericia porque no ha vigilado a su empresa y le ha obligado a que vaya a hacer el tratamiento. A partir de ahí, estamos en un proceso que dura entre 7 y 10 días aproximadamente y que, bueno, pues poco a poco la cosa se va diluyendo. Ahora no se pueden hacer tratamientos aéreos, que es lo que piden muchos ayuntamientos. Eso es imposible, o sea, no se puede hacer, no hay productos que estén autorizados para poder tratar aéreamente contra los adultos. Hay que hacer tratamientos terrestres. Y claro, todo esto marea a la población. La gente le tiene en general miedo a los bichos. Y cuando le pica un mosquito con una picadura que además es muy, muy, muy dura. Son hembras muy agresivas. La picadura produce una inflamación tremenda. Pues claro, va creando alarma social. Yo he estado esta mañana en Almenara, en Moncofar. Antes de ayer, el viernes y el jueves, estuve en Nules. Me he pasado por la cornisa y le digo a usted que, bueno, ha venido alguna hembra a la gente que me ha acompañado del laboratorio o a mí, alguna, no se me han comido, no me han vuelto loco. Por lo tanto, hay que rebajar esa alarma, no pasa nada. Uno se puede poner una crema sobre las picaduras, una crema que tranquilice. Lo mejor, desde luego, es ponerse hielo. Hielo puesto en un pañito, en una tela, porque eso es lo que más calma el dolor, y si las picaduras son muchas o una persona es tremendamente alérgica, lo que tiene que hacer es acercarse al centro de salud, al médico, porque allí le aplicarán algún antihistamínico o le darán por boca o de cualquier tipo de formulación para que esa inflamación le vaya lo antes posible. Pero no es bueno que creemos alarma social, porque si no, la cosa se complica extraordinariamente y la gente que no es conocedora, lógicamente, de estas cuestiones, se pone muy nerviosa. No al lugar, yo creo que no es necesario. Tanto los alcaldes y sus concejales como las empresas de control deben de saber, como profesionales, qué tienen que hacer en cada momento. Todos lo saben, todos lo deben de saber y, por lo tanto, bueno, luego estamos los que colaboramos con la Generalidad para hacer las vigilancias oportunas y, por lo tanto, comunicar, informar, dar formación, etcétera, etcétera. Pero, sin más, yo creo que no tiene mayor trascendencia.
No sé si alguna de las personas que nos está oyendo quizá dice, ¿por qué no vive por la zona? Que si no se le habrían comido los mosquitos, igual ahora mismo le apoyan mucho a usted. Pero
yo le puedo decir que en 43 años de profesión que llevo, ha habido lugares en los que no me he atrevido a bajar del todoterreno. Sí. Eso significa que todas las ventanillas, el cristal, el parabrisas, todo estaba cubierto de hembras porque me querían comer. Los peores procesos que se conocen en Sagunto, por ejemplo, los he vivido en primera persona y me ha tocado reconducirlos en primera persona. He tenido que luchar muchísimo contra ellos y los he reconducido. Lo que he hecho yo lo puede hacer cualquier profesional. Es cuestión de ponerse a hacerlo y tengo miles de testigos y personas que pueden decir lo que estoy haciendo. La Marchal del Moro es un sitio peligrosísimo, descaspios, tremendo. O sea, nosotros utilizamos cebo humano a veces para hacer experimentación y no nos hemos muerto ninguno, nos ponemos allí a que nos piquen, a que nos piquen, a que nos piquen. Y no se pueden ustedes imaginar cómo llegamos a aparecer nosotros, parecemos un exe homo. Pero vamos a ver, que nadie me diga lo que no me puede decir, porque yo lo sufro. Yo sufro cuando veo a una persona que le pica mosquito tigre, claro que sí. Sé que es muy dolorosa, sé que es terrible, sé que dura 10 días. Bueno, pues en este caso, con este mosquito, también sé lo que pasa. Que te pica, que es muy doloroso, que te aplicas hielo y esto, y luego te pones una pomadita antihistamínica, te vas a la farmacia, el farmacéutico te recomienda un producto, te lo aplicas, como te dicen, 3 veces al día, 4 veces al día, y si va a más, al médico, y ya está. No tiene más trascendencia. Yo entiendo que la gente dice, sí, este tío es muy listo, sabe mucho. Claro, como es científico y está en su despacho, yo que soy labrador y que estoy en el campo, mire, señor labrador, yo también estoy en el campo, yo trabajo en agricultura. Entonces, yo también estoy. He estado, los naranjales de toda esa zona están llenos de adultos, porque claro, los adultos se cobijan en la vegetación. Entonces, en los campos de naranjos, donde está la vegetación en las ciudades, en los jardines, en los árboles, ahí están cobijados y están esperando, bueno, como pulgas a que pasemos por allí para comernos, para tragarnos la sangre. Yo sé lo que es eso. Pero bueno, la realidad es la que hay que ser moderado, hay que saber qué es lo que hay que hacer, porque es una cosa que tiene solución, no es algo insoluble, ni que nos vaya a provocar la muerte, desde luego.
Comentaba usted que tanto las empresas que se encargan de los controles de plagas como los consistorios tienen la información necesaria, los recursos para intentar paliar esta situación, pero por ejemplo nosotros hablábamos esta semana con la concejal de Sanidad aquí en el municipio, comentaba, ¿no?, que necesitarían quizá una orientación, una guía, como ya pasó en otros episodios, ¿no?, de plagas, de Diputación, de Generalitat, porque si un municipio actúa de una forma, quizá el de al lado no, y no es efectivo. Con la lucha que puede hacer cada municipio por separado, ¿es una solución? ¿Se podría, dijéramos, atajar el problema?
Claro que es una solución. Me sorprende oír esto, que lo he oído muchas veces, por otra parte. Me sorprende que algunos políticos digan que tendría que haber. Vamos a ver, que la señora concejala de ese municipio no sabe que le hemos citado durante 3 años seguidos a reuniones, no sabe que la Diputación de Castellón, con la subvención y con el convenio que tiene con esta universidad, reunimos a los técnicos municipales o persona encargada todos los años y les reunimos varias veces para decirles qué hay que hacer, cuándo, cómo, y que tienen este teléfono abierto por si tienen algún problema. Probablemente es que no les da tiempo a enterarse. Probablemente, quiero saber yo, porque las convocatorias ahí están, son públicas, las hacemos, salimos en prensa, estamos diciéndole al diputado correspondiente en ese caso, o en su caso la consellería, se han hecho multitud, multitud, hablo que hemos ido recorriendo toda la comunidad, hemos hecho más de 30, 35 reuniones destinadas a esto, que me digan a mí ahora que tenemos que decirles qué, pero si se lo hemos explicado, pero si los hemos hecho hasta pliegos de condiciones, tipo para que sepan contratar con las empresas. Es curioso que te salga un municipio y te diga esto. Llaman poderosísimamente la atención. Muy probablemente sus ocupaciones no le han permitido preocuparse de los mosquitos. Pero claro, siempre todo el mundo mira hacia arriba, que me lo solucione la Diputación, que me lo solucione la Generalidad o que me lo solucione el Ministerio. Mire usted, yo les digo una cosa. Estos señores que son políticos deben de saber que la ley de régimen local y su aprobación es de hace muy poquitos años, dice claramente que las zoonosis son una competencia municipal. Por lo tanto, el municipio tiene que poner los dineros para contratar y solventar estos problemas. Lo que pasa es que yo entiendo que es más agradable dedicar el dinero a una fiesta. pero a esto hay que dedicarle dinero. Cuando vienen estas cuestiones es cuando se rasgan las vestiduras. No, señores, ustedes estamos en una zona templada y desde enero, diciembre tienen que estar tratando. Tienen que hacer un buen contrato con las empresas, un contrato asesorado, y el asesoramiento lo tienen. Lo tienen. Que no lo usen, eso ya es un problema de quien quiera no usarlo. Pero tenerlo lo tienen. Muchos municipios lo tienen y lo pueden atesorar.
Pues esperemos a ver si se pone, ¿no? No decían tanto, obviamente sí que reconoció que la Diputación había estado, reclamaba, ¿no?, que vuelva a estar coordinando la acción de los municipios, pero aparte de esta parte política, que obviamente en su mano está poder poner una solución, dijéramos, la naturaleza, ¿cuándo hará que estos bichitos, ¿no?, que tanto están importunando, no estén presentes?
Lo habitual será que en 7 o 10 días desaparezca todo el problema. Eso es lo habitual, que en vez de 7 o 10, los bichos no saben de matemáticas,
sí.
Los animales no saben de matemáticas, los animales saben de temperaturas. Han bajado las mínimas, esto va a favorecer que vaya descendiendo la agresividad, pero bueno, esta mañana yo estaba a 11 grados a las 8 y media en la Marjal y venían a picarme. Quiero decir,
se están haciendo que resistentes también.
No, es que sean resistentes, que esto no son matemáticas. Ellos tienen, las hembras tienen una necesidad, saben que su vida es muy corta y que tienen que chupar sangre para poder realizar su misión, que es poner huevos para la siguiente generación. Entonces van a por ti. Pero bueno, lo normal, y digo, es habitualmente un periodo entre 7, 10, 12 días es suficiente para que desaparezca toda la población.
Y en términos de personas individuales, ¿qué podemos hacer? Porque también se apunta, ¿no? Se ha apuntado muchas veces que las parcelas privadas son también un foco ¿no?, en el que se puede generar mucha presencia de mosquitos.
Efectivamente, yo el otro día, pues estos días, lógicamente, pues cuando te ven y ven el vehículo y tal, pues entonces se paran, te preguntan, te dicen, y he tenido la oportunidad de ver pues algunas zonas, campos de naranjos fundamentalmente, pero no solo naranjos, también de hortícola, en el que pues se tienen mucho adulto. Yo les decía, miren, yo no puedo hacer nada, esto es privado. Entonces, lo que es privado, esto es una cuestión de ustedes con el ayuntamiento, porque esto con una, hay un tratamiento que es una termonebulización, que en 5 minutos los has matado a todos. Pero claro, eso tiene un coste. ¿Quién lo tiene que pagar? ¿El propietario? Pues en principio sí. Ahora, si el ayuntamiento quiere, lo paga el ayuntamiento y se lo hacen exactamente igual. La propia empresa que hace los tratamientos en las dependencias municipales y en lo que son las líneas de saneamiento y demás. Es decir, soluciones la hay. Es que hay soluciones inmediatas. Es que yo me sorprendo que estas cosas se organicen cuando el alcalde de turno o el concejal de turno llama a la empresa y dice, mira, vamos a ver, ¿qué me puedes hacer? Hay un tratamiento, ¿qué vale? Tanto, bien, pues esto, pues házmelo ya. Y se acabó el problema. No lo hacen. Salen a la prensa a decir cosas, o a las emisoras, o no sé, eso no sirve para nada, eso no alivia el problema. El problema es atajarlo con medios técnicos. Bueno, pues ahí vienen a sus empresas, si es muy, yo lo veo muy fácil, vamos. O a lo mejor yo soy muy simple, pero yo lo veo muy fácil realmente.
Uh-huh. Bueno, Ricardo, como sabemos que también tiene que atender otras cuestiones, hacemos una síntesis. Obviamente se ha generado, seguramente por las informaciones, ¿no?, que aparecen, cierta alarma, pero no estamos en una situación especialmente excepcional en cuanto al gran aumento, a la gran presencia de mosquitos.
Efectivamente, así es. Muy buen resumen.
Bueno, gracias, al menos he estado atenta, que a veces no. Pero bueno, así que la gente, no suponemos que al que le pique no le solucionará esto la papeleta, pero que ya, cierta paciencia, que hombre, no le falta mucho.
Yo recomiendo a la gente que en estos días que ocurre esto, que se compre un buen repelente.
Uh-huh.
Yo no voy a dar nombres porque no puedo hacer publicidad, lógicamente, pero vayan a su farmacia, que le recomienden un buen repelente. Estos mosquitos pican de día, desde que amanece hasta que oscurece. Entonces hay que ponerse el repelente durante el día. Y hay que lean la etiqueta, porque dice que hay que ponerlo cada 3 o 4 horas, porque luego pasa el efecto de la repelencia. Entonces se pone en zona descubierta, pero también se puede poner, porque atraviesan la tela de los pantalones y demás, pues se puede poner sobre la tela de los pantalones o de la camisa. Pero eso sí, si estoy al sol y hace mucho calor porque es mediodía, el producto que me pongo va a desaparecer muy rápido. Por lo tanto, acuérdame o llévame detrás del botecito para volverme a poner si es que estoy en un parque o no sé, o estoy comiendo en una terraza de un restaurante o lo que fuere, vamos. Es decir, eso es importante, la gente tiene que protegerse personalmente, y para eso están los repelentes Hoy en día los hay de mucho tipo y con una gran eficacia. De esa manera no les picarán.
Pues esperemos que sigan este consejo. Si hace falta que se pongan una alarma en el móvil, ¿no?, para que les recuerde que se tienen que aplicar el producto.
Eso sí, también les digo una cosa, que no se compren chorradas. Es decir, todas estas cosas que dicen, es que emiten ultrasonidos, es que son pulseras, todo eso no está registrado, no tiene registro oficial en el ministerio, no está cuantificado, no vale, no sirve. Entonces yo recomiendo que no utilicen esas cuestiones, esos productos, porque no son una solución para los mosquitos.
Pues bueno, que acudan a estos productos y que certificados, sino al farmacéutico, y allí se lo
que vayan a una farmacia. Pues, bueno, a una farmacia o una parafarmacia, que también las tienen, por supuesto, estos productos.
Pues esperemos que la gente siga este consejo y que así la afección, ¿no?, de las picadas no sea tan grande. Ricardo Jiménez, desde la Universidad de Valencia, muchísimas gracias y hablamos pronto. O no, esperemos, porque bueno... A ver si no
muchísimas gracias a vosotros y ojalá que llamemos, pero para dar consejos, por otro motivo, por otros bichos o por otros mosquitos, pero no para que tengamos que atender una alarma social, que también es interesante, ¿eh?, que la gente se entere que estas cosas pues muchas veces se magnifican de una manera a veces innecesaria.
Pues muchas gracias por estas palabras de experto, un placer.
Muchas gracias, buenos días.
Llegiria Colaor tanca l'establiment del carrer Comunió. Per aquest motiu, fem liquidació de joies, rellotges i accessoris amb grans descomptes. Si pensaves fer algun regal per a un bateig, aniversari, comunió, boda o donar-te algun capritx amb la joia que sempre has desitjat, ara és el moment. No deixes escapar l'oportunitat. Joieria Colaor, carrer Comunió 15, al costat de la Policia Nacional, Vila-real.
Dues en punt de la vesprada, temps ja per a l'actualitat esportiva amb Javi Mata, Miguel Batalla, també el col·laborador Víctor, que el tenim ací avui a la 92.2. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada. Adeu. Vai creciendo, vai creciendo.
Camino pa' la casa, cavilando en lo que soy y en lo que siento. Poquito a poco entendiendo que no vale la pena andar por andar, que meo camina pa' ir creciendo. Que meo camina pa' ir creciendo. Volveré a encontrarme con vosotros. Volveré a sonreír en la mañana. Volveré con lágrimas en los ojos. Mirar al cielo y dar las gracias. Poquito a poco entendiendo que no vale la pena andar por andar, que el miedo camina pa' ir creciendo. Poquito a poco entendiendo que no vale la pena andar por andar, que el miedo camina pa' ir creciendo. Mirarme dentro y comprender que tus ojos son mis ojos, que tu piel es mi piel. En tu oído mi alboroso, en tu sonrisa me baño, soy parte de tu ser. De tu ser, yo soy parte de tu ser. Que yo soy parte. Entendiendo que no vale la pena andar por andar, que meo camina pa' ir creciendo. Poquito a poco entendiendo que no vale la pena andar por andar, que meo camina pa' ir creciendo.
poquito a poco, entendiendo, poquito a poco, va creciendo.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter. Futbol a Ràdio Vila-real. Dijous, a partir de les 8 i mitja de la vesprada, Spartak Villarreal Club de Futbol. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre. Partit patrocinat per Abordo, Automoción Cano, Azares, Bar Restaurante Madrigal, Big Maderarbo, Canem, Canos Impresors, Catering Ester, Clínica Dental, Llopis.